les escoles a la ràdio.
Hola, bona nit. Som l'escola La Bet Roig, la segon d'ESO, i ara passarà el primer grup que us parlarà de dos receptes fàcils de fer.
La primera és un cupcake de vainilla. Per fer el pastís necessitem 160 grams de farina, 165 grams de mantega sense sal, 165 grams de sucre, 15 grams d'essència de vainilla, 500 mil·lilitres de llet, 5 grams de llevat i 3 ous. Després, per fer la buttercream, que és per decorar el cupcake, necessitem 250 grams de mantega sense sal, 250 grams de sucre glaç i 50 mil·lilitres de llet i 5 mil·lilitres d'essència de vainilla. El primer pas que fem és escalfar el forn a 180 grams. Després, en un bol, hi afegim la mantega i el sucre i el batim a una velocitat lenta. Després, en un altre bol, hi batim els ous i li afegim a la mescla anterior, quan estiguin els ous ben batuts. I afegim la farina, el llevat i l'essència de vainilla i ho batim a velocitat mig lenta. Al final hi afegim la llet i ho barregem tot bé fins que ens quedi una massa homogènia. Ja ho podrem posar en els motllos i ho posem 20 minuts en el forn a 180 graus. Per fer la buttercream, per decorar-los, posem el sucre glaç, la farina, la llet i l'essència de vainilla tot junt en un bol. Ho barregem bé que ens quedi una crema cremosa sense grums i estarà llesta per decorar-ho. Quan els cupcakes estiguin llestos, els traiem del forn i els deixem refredar. Quan estiguin refredats, els decorem i estaran llestos per menjar.
Jo us parlaré sobre uns pastissets amb essència de vainilla. Necessitem 100 grams de mantega, 200 ml de llet, 2 ous, 250 grams de farina, 20 grams de llevat, 150 grams de sucre, 100 de sucre morè, 10 d'essència de vainilla i canyella en pols. La preparació és que posem en un bol la farina i el sucre, el llevat i la canyella en pols i l'essència de vainilla i ho remenem. En un bol a part hi posem els ous i la mantega a temperatura ambient i la llet. Quan ja ho portem una estona batint, hi afegim la mescla que havíem fet abans, sense deixar de batir. Engeguem el forn a 200 graus perquè es vagi escalfant. Anem col·locant la massa als motlles. Els posem al forn durant 25-30 minuts aproximadament. Abans de treure'ls, comprovem que estiguin fets. Quan els haguem tret, els desmotllem, els traiem del motlle i els deixem refredar.
I bueno, aquí la nostra secció per quan vulguem alguna cosa dolça i deliciosa, i ho hem explicat la Nàdia.
Jo en Joel.
I bueno, bona nit, fins un altre dia.
Ara passarà al segon grup, que parlarà sobre l'anime.
Anime és una paraula anglesa i que significa dibuixos animats. Ve del Japó, ja que es distingeix per tots els públics, des de nens, adolescents fins a adults.
Aquesta paraula ve del segle XX i la primera animació es va produir al 1907. Els japonesos es van inspirar quan va sortir la Blancaneus i els Set Nans a Walt Disney. L'animació va ser acceptada a Japó i als mercats.
Tipus d'anime. Kodomo significa nen, per públic infantil, com per exemple la Hello Kitty, Doraemon i Pokémon, ja que tenen un simple trama.
Jo us parlaré sobre el shoujo, que significa noia. Són històries d'amor. Totes les protagonistes tenen un objectiu en comú. Bé, alguns exemples són la Sailor Moon o també el Candy Candy, però aquest shoujo és shoujo més pur. O sigui, diem que té les raels japoneses. També us parlaré sobre el shonen, que és igual que el de noia, però significa noi. És més cap a un públic jove, per nens i nenes, i combina acció i humor.
I està també el gore, que és un tipus d'anime de cinema de terror. Es centra en la violència, mitjançant l'ús d'efectes especials. es troba molt excés de sang artificial. Algunes és tan excés que es converteix en un element còmic, com el fan Lier. Gràcies per haver-nos escoltat i bona nit. Aquesta és la nostra secció. Ara passarà el tercer grup, que parlarà sobre la vida d'un esportista de bàsquet.
Hola, sóc l'Adrià.
I jo el Miguel.
I us parlarem sobre la vida d'un esportista de bàsquet. Com ja sabeu, el país en què el bàsquet està més interioritzat és l'Amèrica del Nord, concretament en la Lliga NBA. I en aquesta lliga, un dels jugadors més importants que van participar va ser Michael Jordan. Jordan era fill de James i Delores Jordan i va néixer a Brooklyn, Nova York. La seva família es va traslladar a Wilmington, Carolina del Nord, quan ell era jove, amb els seus quatre germans. Posteriorment va anar a l'Institut Emsley, on va començar ja... abans havia fet béisbol, però llavors en aquella època es va apassionar pel bàsquet i va començar a jugar a bàsquet.
Jordan va rebre una beca per jugar a bàsquet a la Universitat de Carolina del Nord. Jordan tenia una mitjana de 13,4 punts per partit i un 53,4% en tirs de camp. Jordan va donar la victòria als Tar Heels amb una cistella de 2 punts, llançant un suspensió en casos segons al final. Van aconseguir el campionat.
La carrera professional d'un jugador de bàsquet. La carrera professional té els seus problemes i els seus avantatges. Un esportista s'enfronta a lesions, ja siguin greus o bastant lleus, i això fa que no pugui jugar durant un llarg temps o curt temps. També té el perill de que un equip no el fitxi, per tant es quedi sense treball i no pugui cobrar. Llavors, un jugador de bàsquet professional, la seva feina són els entrenos i els partits.
Preparació. Tenen que tenir una dieta variada amb forces hidrats de carboni, ja que es necessita molta energia. Verdures, fruites, sobretot fibra. Proteïnes, les xutxeries i sucres no són bones per al cos. També necessiten un gran entrenament físic, ja que té que estar en forma.
Curiositats. Michael Jordan va guanyar més de 80 milions de dòlars amb Nike i va rebre per la NBA, per jugar-hi, 30 milions de dòlars l'any. El seu èxit el va conduir a convertir-se en fenomen comercial. Les seves sabates i línies esportives, en gairebé més de 30 anys, des del seu primer calçat, el 1984, anomenat Air Jordan, va ser una mostra, que són unes sabates que ara es venen. Miguel, a tu què et sembla que els jugadors de bàsquet puguin cobrar tant per jugar a bàsquet directament?
Pues a mi no em sembla bo aquests diners perquè ganen tants, però quan podien donar-se a l'extra gent pobres.
Vale, això demostra que un esportista professional pot guanyar moltíssims diners solament per jugar. Gràcies per haver-nos escoltat.
Ara tenim un altre grup que ens parlarà sobre tipus de música.
Jo sóc l'Aitana.
Jo sóc l'Agustí.
I us parlarem del pop, la música electro i el reggaeton. El pop és un gènere musical que va sorgir a la segona meitat del segle XX. I famosos que ho canta són la Rihanna, el Bruno Mars, One Direction, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber i molts més.
Ara jo us parlaré de música electro, que és una música que es toca amb instruments elèctrics i alguns cantants com el Juan Magán, Henry Méndez, Dani Romero. I ara parlaré sobre el reggaeton, que més aviat és una expressió musical urbana que té els seus orígens en la música llatinoamericana.
Ho canta el Nicky Jam, el Plan B, Maluma, Farruko i molts més.
Gràcies per haver-los escoltat. Espero que us hagi agradat. Aquest és l'últim grup que us parlarà de la llibertat dels joves.
Jo, Roger.
I jo, l'Alejandro.
Us parlarem sobre els joves que tenen una llibertat, tenen un concepte de llibertat erroni sobre el que hauria de ser i que els pares ens demostren una cosa que no és bona per al nostre concepte de llibertat. Bueno, doncs, molts joves es pensen que la llibertat és estar davant de la pantalla d'ordinador i ja està, no pensen la feina que poden tenir que fer i res. Bueno, sí que hi pensen, però no s'hi preocupen. i jo crec que s'haurien de preocupar perquè, a veure, no, Alejandro?
Sí.
És que...
Bueno, la llibertat en veritat tindria que ser que tu fas la feina primer i després tens tot el que vulguis per jugar. Perquè molts joves pensen que primer juguen i deixen tota la feina per l'últim. Per exemple, tu arribes del col·le un divendres i en comptes de, lo normal seria en comptes de fer-ho el divendres, deixar-ho pel diumenge i jugar tot el cap de setmana. Però en veritat tindries que fer-ho el divendres per deixar tot el cap de setmana lliure i així no pensar tot el cap de setmana que tens en el cap de fer els deures.
Clar, tot això requereix una força de voluntat que la gran majoria no té, bueno, almenys que jo sàpiga, i clar, s'ha de tenir. O sigui, ens hem de posar davant del llibre i no pensar en el que podem fer després, on l'hora que és, i concentrar-nos en la feina, i ja després, si ens sobra temps, doncs ja posar-nos a jugar. I si no ens en sobra, doncs no passa res. Hem fet la feina i estarem orgullosos d'haver complert les nostres responsabilitats.
I els pares també ens ensenyen malament. Per exemple, els pares ens ensenyen que ells treballen per fer-nos feliços, però ells no són feliços amb la feina que fan. I per això molts joves van al col·le sense ganes i després es queden, no treballen perquè no són feliços. Llavors els pares ens tindrien que ensenyar que ells són feliços amb la feina que fan i ens fan feliços a nosaltres. I així els joves podrien treballar i ser feliços.
Sí, sí. Clar, és que llavors no es tenen visió, no es tenen ganes de fer les coses. I a veure, doncs, si els pares fessin aquestes coses doncs, com les han de fer, nosaltres tindríem tot el que he dit abans, tota la força de voluntat, ganes i tot això per fer la feina, anar a l'escola doncs, a treballar amb ganes i tindre ambició per fer el que fem.
Així que, a veure si fem els deures el divendres i no el diumenge.
Ui, és divendres, anem a fer la feina, corre!
Vale.
Bona nit, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Adeu.
Les escoles a la ràdio.